Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. La conferència episcopal reclama mecanismes per tal de reparar totes les víctimes d'abusos sexuals i evitar que es creïn diferències entre elles. També demana que sigui una reparació integral que inclogui acompanyament psicològic i espiritual per a aquells que ho demanin. Ho ha dit el cardenal Joan Josep Pomella en una roda de premsa que ha seguit en Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia. Els bisbes estan a favor de reparar les víctimes i fer-ho de manera integral. Per això esperen que les institucions públiques posin en marxa un mecanisme que inclogui les víctimes d'abusos en tots els àmbits. Si no és així, César García Magán, secretari general de la Conferència Episcopal, ha remarcat que l'Església crearà el seu propi fons i seguirà treballant amb les víctimes com ja està fent.
Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, que estaremos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos, pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas.
Magán ha remarcat que si només es reparen les víctimes d'abusos relacionades amb l'Església, el 90% de víctimes restants quedaran desemparades. Sobre les xifres extretes de l'enquesta presentada divendres pel Defensor del Poble, el cardenal Joan Josep Omella ha demanat que es deixi de parlar de números i que el discurs se centri en les víctimes. També ha dit que és evident que aquestes dades no es corresponen a la realitat i ha criticat l'opacitat de l'enquesta, ja que el Defensor del Poble no ha explicat quines preguntes han fet.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions. Aquesta hora, mirada posada al Congrés dels Diputats, on la princesa Leonor de Borbó jura la Constitució el dia que fa 18 anys. El que viurà avui serà una imatge molt diferent a la que va presenciar el seu pare, Felip VI, quan va jurar la Constitució ara fa 37 anys, el 1986. Aleshores, va ser rebut entre aplaudiments i amb la presència destacada de l'aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el lehendakari José Antonio Ardanza del PNB, entre presidents autonòmics destacats. Avui no veurem ni Aragonès ni Urkullu, però sí que hi seran els presidents autonòmics populars i un nacionalista canari, Fernando Clavijo. A l'hereva de la corona tampoc no l'acompanyarà el seu avi Joan Carles, relegat a un acte familiar que es farà aquesta mateixa tarda. I pel que fa als partits polítics, absència destacada de tres ministres de Podem i Esquerra Unida, Ione Belarra, Irene Montero i Alberto Garzón. Els diputats de Sumar tampoc no hi assistiran, però sí que ho farà la seva líder i vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Yolanda Díaz. I fa pocs minuts, per cert, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha dit en un missatge a la xarxa X, l'antic Twitter, que amb el jurament de Leonor, Espanya referma la fortalesa de les seves institucions i també la seva democràcia i és garantia, diu, d'un futur de progrés. Tampoc no hi seran bona part dels partits amb qui Sánchez està negociant la investidura, molts d'ells republicans, absències destacades d'Esquerra, Junts, BNG, PNB i Bildu. Per tant, estarem pendents, avancem amb altres qüestions. Catalunya Suma por España ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra l'amnistia el diumenge 12 de novembre al migdia. El lema és no en nom d'Espanya, no a l'amnistia. El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat a la xarxa X que hi participarà amb el missatge allà hi serem. També hi ha convocades d'altres concentracions contra aquesta possible futura llei per als pròxims dies, el 5 de novembre a València i el 18 a Madrid. Gairebé enfilant les 11:04, moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente diu que la selecció masculina va donar un gran recolzament públic i privat a la femenina. Ho ha dit en una entrevista que publica avui al diari El Mundo, on ha afegit que faran tot el que estigui a les seves mans per ajudar. Sobre el cas Rubiales, diu que es va equivocar aplaudint a l'expresident i que va demanar disculpes un cop va reflexionar. Ahir Rubiales, per cert, va ser inhabilitat 3 anys fora de qualsevol activitat relacionada amb el futbol. Precisament en futbol internacional, Austràlia es retira de la cursa per organitzar el Mundial de 2034, ho ha anunciat aquest matí el president de la Federació Australiana, que ha deixat la porta oberta, això sí, a presentar-se en futures ocasions. La retirada d'Austràlia deixa la porta oberta a Aràbia Saudita, que de moment no té competidora en l'organització del Mundial de Futbol de 2034. Abans, el 2030, el Mundial se celebrarà entre Espanya, el Marroc i Portugal, i un últim apunt de bàsquet, i és que el Baskonia ha acomiadat el seu entrenador, el català Juan Peñarroya, 5 derrotes consecutives i la falta de confiança han dut a la direcció basca a prescindir del míster, que ja té substitut, és Dusko Ivanović.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, continuen els retards a la línia R4 per una avaria en el sistema de senyalització a Sant Feliu de Llobregat i un robatori de cablejat, en aquest cas a Martorell. Els retards són de 20 minuts de mitjana i puntualment alguns arriben als 45. En el cas de Sant Feliu, la incidència s'ha registrat a 8:15 i tècnics de DIF ja l'han reparat. Pel que fa a la sustracció de cablejat, encara s'està treballant a la zona i, per tant, es registren restriccions a la circulació de combois entre aquesta població i Sant Sadurní d'Anoia. Més informació d'aquí a una hora, serà el punt de les 12 del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana. No es perdin dues entrevistes destacades d'aquí a uns minuts. El periodista i escriptor Carles Porta, per una banda, i l'altre, Anil Moliner, cantautor i compositor, que presenta el tercer àlbum, Lugar Paraíso.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Radio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 11 del matí, a aquesta hora que veiem els cotxes oficials de la reialesa espanyola, el Leonor, la princesa Leonor i la infanta Sofia assegudes en un d'aquests rol-rol saludant els centenars de persones que s'han congregat als carrers de Madrid, acompanyats en gran part per la Guàrdia Reial, desenes i desenes de cavalls que acompanyen aquests cotxes, en el que suposo que ja és l'enfilada per la carrera de San Jerónimo, direcció al Congrés dels Diputats, on la princesa Leonor és a punt de, jurar Constitució després de fer aquests 18 anys. Estarem pendents de tot plegat. Si podem, després d'escoltar Leo Espluga, escoltarem el que diu Leonor en un dia com avui, si podem, i encara no ha parlat. De moment, però, parlem de filosofia a la caravana amb Leo Espluga.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I avui, a aquesta hora que ens acompanya als estudis de Ràdio Estel, Leo Espluga, el nostre filòsof centennial preferit.
Centennial, sí.
No?
Sí, està ben dit, avui sí.
Millennial sóc jo.
Sí, bueno, ojalà ser millennial, eh?
Com?
Ser millennial m'estalviaria alguns problemes.
Sí?
Sí, tindria alguna...
Sí?
Sí, o sigui, amb els millennials...
Però els millennials som la generació perduda, eh?
Sí, però teniu una hipocresia com que us la podeu permetre, que nosaltres no la podem tenir.
Tira per aquí.
Bueno, mira, això no té a veure amb avui, però diguéssim, els millennials sí que és cert que és una generació que jo admiro per certes coses, però, òbviament, hi ha problemes. I els millennials és una generació que es va pensar que són inventors de tot, que ho han creat tot ells, que ells de cop podrien canviar el món,
sí,
sense tenir en compte la història.
Però això no és una mica cada generació?
No. La millennial ho és especialment.
Sí?
Per tot el tema d'internet, la generació web, el món digital... Vale. Clar, o sigui, el tema Playground, per exemple, sí, però... Playground és la cosa més millennial del món.
Però nosaltres, com els millennials, com a millennials... Quan vam néixer, no sí. Teníem internet a casa.
Clar, però com sou el primer impàs, us veu pensar que cada cop l'una era vostra, no?
Val.
I no, jo no he escoltat amb això ben bé, quasi. Llavors, ho dono per fet. Vosaltres, clar, els mitjans massius, no sé què. El 15M, per exemple, és la cosa més millennial del món. I el seu fracàs, també.
Un dia en parlarem d'això.
Un dia en parlarem
d'això. El 15M d'això. com a capdavanter millennialista.
Exacte.
Avui no venies a parlar d'això, però venies a parlar de...
De Deleuze i Guattari. O Guattari. Ben pronunciat.
M'he quedat igual ara, eh?
No, vinga, avui vinc a parlar de la filosofia com a creació, com a acte creatiu.
Val.
Vale? I això ve de, bàsicament, ho abordarem des de Deleuze i Guattari.
Sou uns creadors, uns filòsofs.
Jo no sé si dic això. Això és el que diuen Deleuze i Guattari.
Val.
Creadors de conceptes. Ara entraré. Deleuze i Guattari, així faig una mica de... Són una mica com la doble filosòfica, una mica com Ortega i Gasset, val, però de la filosofia francesa, vale? Perdó, avui estic una mica tonto.
Uau.
Deleuze i Guattari, ara en sèrio.
I com Sara Mago.
Exacte.
Famosa escriptora.
I el trio Miquel Martí Pol, aquí a Catalunya.
Exacte.
Bé, Deleuze i Guattari. Són dos filòsofs diferents, vale? Gilles Deleuze i Félix Guattari.
Uh-huh.
D'acord? Són dos filòsofs francesos. Bueno, Félix Guattari, més que un filòsof, és una espècie de psicoanalista boig, ecosòfic, així una mica raro.
Uh-huh.
Però Gilles Deleuze sí que és una de les figures més importants de la segona meitat del segle XX de la filosofia. És d'aquesta generació de filòsofs que irrump o es fa lloc més aviat o s'hegemonitza i curiosament a través del maig del 68.
Uh-huh.
És un d'aquests filòsofs, vale, juntament amb... Són de la generació de Michel Foucault, Jacques Derrida, tots aquests. I Deleuze és un dels més importants entre la filosofia. Molt del pensament contemporani, polític, veu molt de Deleuze i Guattari. Sobretot Marc Fischer, totes aquestes postures que intenten imaginar, que creuen que hi ha un problema amb no imaginar mons possibles diferents que el nostre,
uh-huh,
neixen molt de Gilles Deleuze i Félix Guattari.
És una mica el que parlàvem ara.
Exacte.
Cada canvi estructural, i per canvi estructural em refereixo a revolució,
uh-huh,
maig del 68, ara parlàvem del 15M, uh-huh, primavera àrab, digue-li el que vulguis.
Uh-huh.
Cada canvi d'aquestes característiques revoluciona també el món filosòfic, la manera de pensar?
Clar, o sigui, com... Totalment. O sigui, hi ha... La filosofia, clar, aquí podria donar dues respostes diferents, no?
Mm-hmm.
Segons quins et dirien que la filosofia s'ha d'encarregar de generar aquests nous espais,
mm-hmm,
no? Per exemple, el maig del 68 està ideat sobretot per Guy Debord, pels situacionistes.
Mm-hmm.
Els situacionistes són una espècie de grup social... Que fan com militància, i són filòsofs, i Guy Debord és el gran pensador, que era una espècie de persona que estava en les sombres,
uh-huh,
no s'ocultava, no, ningú sabia ben bé qui era, però va organitzar tot el maig del 68 i totes les pintades d'amagat, no?
Bona. Vull
dir que la filosofia potser té una tasca de generar aquests espais, però alhora, recordem la gran frase amb la cobra La lògica de Hegel, que diu... l'òliba de Minerva sempre el salvó a la mitjanit. És a dir, el coneixement sempre arriba un cop la cosa ha succeït. És a dir, la filosofia només es pot dedicar a pensar els fets que s'han esdevingut. Clar, Marx què li diu? No, la filosofia la filosofia ha pensat el món, però s'hauria de transformar-lo.
Hmm.
Clar, són les dos grans corrents.
Bona, aquesta. Val. Respecte a la primera corrent que em deies, la filosofia, uh-huh, analitza el que ja ha passat...
Uh-huh. O sigui, la segona...
Exacte, sí, vale, sí, sí. Per tant, que creï conceptes nous,
uh-huh,
no té per què voler dir que innovi.
Clar, això és interessant. Mira, respondré des de Deleuze i Guattari. No? Deleuze i Guattari et diria que la filosofia són inventors de conceptes.
Uh-huh.
No? Ell, el llibre de què és la filosofia, diu, la filosofia dona moltes definicions, d'acord? No és un pensador gens analític, ni és un pensador molt rizomàtic, molt caòtic, molt boig.
Uh-huh.
O sigui, ell parteix des d'una espècie de delíric estrany i diu, la filosofia és l'art de formar, d'inventar, de fabricar conceptes.
Vale.
No? O sigui, com la filosofia té una tasca creativa i per Deleuze no hi ha cap problema en que el concepte... O sigui, com ell reconeix que el concepte és una creació. És una estructura que creem nosaltres. O sigui, com... No és res més que una creació.
Uh-huh. És una mica el que parlàvem fa unes quantes setmanes, perdona, Leo, sobre el concepte de temps i espai,
uh-huh,
que és una creació humana, bàsicament.
Clar, però...
feta per l'home.
Clar, la diferència és que Kant et diria que són estructures a priori de la raó, però no les hem inventat nosaltres. No sé si entens la diferència. És a dir, per Kant... L'espai i el temps és com l'ull, és un òrgan, quasi. Un òrgan de la raó.
Val.
És una metàfora, no, que ningú s'ho prengui en sèrio, però, uh-huh, perquè s'entengui gràficament, no, diguéssim. En canvi, per Deleuze i Guattari, els conceptes són creacions... les inventem. O sigui, com nosaltres no inventem l'espai i el temps, sinó que és una estructura nostra.
Uh-huh.
Igual que tenim mans. No sé si m'explico, no?
Sí.
En canvi, són un aparell... Forma part de l'aparell sensitiu de la raó. En canvi... Per Deleuze i Guattari, els conceptes els inventem com realment els creem com un artesà. O sigui, com hi ha una espècie de tècnica. O sigui, per Deleuze i Guattari, el filòsof és un tècnic, és un especialista en conceptes. Uh-huh. Igual que hi ha un tècnic de llums, doncs el filòsof diríem que s'encarrega de crear els focus i de veure quins focus són bons, quins il·luminen massa, quins il·luminen massa poc, quins són una llum agradable, quins són una llum feixista, què il·lumina, no? Diguéssim, és un especialista d'allò, d'aquells aparells tècnics. Uh-huh. Llavors, els conceptes, al final, per Deleuze i Guattari, què vol dir això? Que els conceptes canvien. O sigui, que els conceptes no són coses estanques i que tot concepte sempre es donen un context, no? On, per exemple, utilitzar conceptes platònics, uh-huh, és una tasca antifilosòfica per Deleuze i Guattari, perquè diu, només entendrem els conceptes si els inventem de nou, els tornem a inventar. Clar que sempre crear es crea una matèria prèvia. Ningú crea ex nihilo, tan sols Déu pot crear ex nihilo, no? Uh-huh. Diguéssim, els humans sempre creem a partir d'una matèria prèvia ben donada. Llavors, la història de filosofia és una història de conceptes que cada filòsof, cada generació de filòsofs s'ha de trobar amb aquests, agafar aquella matèria i crear un nou concepte per entendre la realitat.
Vale, partim d'una matèria ja creada, per tant, partim d'una recreació d'aquell concepte.
Clar, això seria interessant, no? Perquè potser et diria, ara es faré una mica de joc retòric, mm-hmm, crear és sempre recrear, no? O sigui, d'alguna manera, no hay nada nuevo bajo el sol, però tot i així tot és diferent.
Val.
Seria una mica el joc, no? Mm-hmm. O sigui, com res canvia...
És diferent perquè entenc que és diferent la manera d'entendre-ho, i això ja canvia la percepció.
Clar, i sobretot, aquí és on vindrà la clau per entendre tot el manoc filosòfic. És la idea que tot concepte es dona en un pla, que per ells es diuen pla d'immanències, però això és perquè ho entenguem. Vull dir, Deleuze i Guattari els agrada molt l'expressió cartografia. Uh-huh. Ells diuen que pensar és fer cartografies del present.
Per tant, fer mapes.
Fer mapes. O sigui, un filòsof és aquell que fa un mapa del present per veure les condicions de possibilitat del mateix. Va. Llavors, tot concepte només es pot entendre dintre del seu mapa conceptual. Uh-huh. És a dir, tot concepte sempre està en relació amb els conceptes del seu mapa, del seu pla. No, això és com si féssim un dibuix, un pla. Uh-huh. Aquest angle d'aquí només s'entén en relació a l'altre angle. Vale? Però l'interessant aquí hi ha un joc, això és la cosa més interessant i potser costa d'entendre, és que tots els conceptes estan relacionats d'ells, entre ells, en un mapa, però tots d'ells es defineixen a través dels demés, però per si sols existeixen.
Uau.
Que això és la nostra identitat, també, no? Uh-huh. Vull dir, tu i jo existim com a dues coses separades, però al mateix temps només existim entenent la relació que tenim entre tu i jo.
Val.
I en el conjunt de la societat.
Val. Ara et poso una mica el dit a la llaga, eh?
Fes.
Si partim d'aquesta idea, uh-huh, i del canvi de paradigma que suposa una reinterpretació d'allò que ja existia, uh-huh, no? Estem basant-nos, si comprem la idea d'aquests filòsofs que avui ens has portat, estem basant-nos en la visió que tenen del món aquest tipus de filòsofs, o qui sigui, ens portis els filòsofs que ens portis. Si hi estem d'acord, estem comprant una idea d'opinió de com va el món.
Mm. Va, o sigui, entenc. O sigui, com estàs dient que la matèria prèvia determina ja la possibilitat de lo nou.
Efectivament.
O sigui, sí, com, sí. Amb quins aquí seria la gràcia, no? Clar, aquí ve l'interessant, i tornem al tema de sempre. Quins filòsofs són, agafem com a cànon? Uh-huh. No? Seria una mica la idea.
Sí.
Clar, aquí hi ha una tensió sempre molt forta, perquè els filòsofs que no miren la història de la filosofia són estúpids, perquè que hi ha un posi debatre sobre certs aspectes. Això li va passar a la filosofia analítica. La filosofia analítica apareix a finals del segle XIX, principis del XX, sobretot amb l'escola de Viena, el cercle de Viena, amb Wittgenstein, uh-huh, i Bertrand Russell. I el problema que tenen és que ells volen reformular la filosofia de zero, perquè creuen que tot s'ha fet malament i que ells tenen la veritat sobre la filosofia perquè tenen més claredat que els altres.
Són el nou Plató.
Sí, sí, exacte. I ells partiran de zero. Es partiran tots els problemes sense mirar el passat. Llavors, què passa? Que es tiren 40 anys debatint sobre temes i arriben als anys 40 i 50 i és com, aviam, senyors, tots aquests problemes que teniu ja els vam pensar fa 2.400 anys i estan obsolets. Perquè com sou uns arrogants i no heu mirat a la història de la filosofia...
Patapam.
Patapam. És que és així. Llavors, clar, tampoc no podem no mirar. La cosa... I aquí ve un... Deleuze sempre és molt acurat, ell. Diu com... Li agrada molt l'art. Com a punt de... Ell és Nietzschea, no? Llavors diguem que l'art sempre és un mirall per la filosofia i ell es fixa en la pintura. Llavors, per ell, com... El procés de formació filosòfic d'algú és com aprendre a tindre estil. No, diguéssim, un pintor, per pintar, per trobar la seva manera de pintar, uh-huh, ha d'agafar la tècnica, s'ha de barallar amb la història de la pintura, però no per repetir el que va pintar Miquel Àngel o el que va pintar Caravaggio, uh-huh. sinó per anar agafant un estil, una pinzellada pròpia. Vale. No? Llavors, per Deleuze, ell en quins autors ho treu tot? De Plató, uh-huh. de Kant, de Nietzsche i de Bergson. I Spinoza, sobretot Spinoza. Aquests, amb aquests quatre autors, Deleuze es forma durant 20 i pico anys i treu la seva pinzellada a través de fer una immersió en la pinzellada dels altres. O sigui, com, al final, quins autors escollim per fer la matèria és en quins pintors agafem per tindre el nostre traç, sense ser repetidors, ni plagiadors, ni simuladors, perquè un artista mediocre és aquell que és incapaç de replicar, perquè una cosa que diu que és molt maca Deleuze, que és la filosofia igualitària, diuen que si volem ser platònics no hem de parlar dels conceptes de Plató, sinó que hem de fer en el present el que va fer el Plató a l'època. Uh-huh. Això és ser platònic.
Val. Però nosaltres, en definitiva, el que estem fent és agafar la manera de veure el món, insisteixo, d'un filòsof. Per tant, l'opinió que té aquell filòsof
clar.
Sobre el món.
Aquí hi ha una diferència, ara em posaré una mica gramial. A filosofia distingim entre conceptes i opinions. L'opinió és tasca dels periodistes, dels sociòlegs, dels politòlegs, dels tertulians, de qui sigui. Però la filosofia, igual que, per exemple, la religió versa sobre sabers, uh-huh. diríem, la filosofia versa sobre conceptes. I un concepte no és una opinió. Això és molt important. Una opinió és una opinió. Jo penso. El concepte no té res a veure amb això.
Però hi ha variants sobre aquell concepte, depèn del filòsof que agafis.
No, perquè tots els conceptes estan en un pla, en un mapa. Un filòsof juga amb els mapes. Llavors, quan un concepte no és una visió del món, això és una concepció que a vegades té la filosofia de la gent, uh-huh. o sigui, com no, la filosofia no són visions del món, no són opinions del món. La filosofia és... hi ha un rigor tècnic amb els conceptes. Llavors diríem que quan tu agafes els conceptes d'un autor, els perverteixes, o sigui, aquí està la gràcia. O sigui, com un concepte no és una visió del món. Una visió del món és el mapa dels conceptes.
Val.
Diguéssim, o sigui... Clar, el problema és que hi ha molta gent que es pensa que estem mandant conceptes i està repetint com un lloro el passat. Són homes cranc, que diu Nietzsche, no?
A la inversa del que pensem, la digues. Filosofia és més científica que humanista?
Clar, la filosofia... Mira, ara ser polèmic. Sí. La filosofia, sobretot, mira, Deleuze i Guattari, la filosofia és antihumanista.
Antihumanista?
Antihumanista.
Uau.
Directament. O sigui, la filosofia... Bueno, clar, aquí no, hi ha filòsofs, per exemple, l'autora potser més... autora més important en el present de l'escola humanista és Nussbaum, Martha Nussbaum, uh-huh. que, i Alastair MacIntyre, en el segle XX, que són autors que busquen... Són autors de la virtut, que són autors que s'incorporen a la tradició republicana humanista, de caire més o menys liberal, d'esquerres o de dreta, republicans, ells són republicans. Uh-huh. Hannah Arendt, per exemple, és humanista, també. Però, diguéssim, la filosofia, més o menys, la gran part dels filòsofs són antihumanistes. Sí, 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 sí. La filosofia es baralla amb les ciències socials. Hi ha un moment on...
Ja, jo havia entès que agafava la filosofia un mètode científic, uh-huh. però un mètode, vaja, per analitzar la qüestió humanista.
Clar, no. Perquè l'humanisme és una qüestió... L'humanisme és una... Clar, doncs ara ens hem ficat un tema. L'humanisme és una qüestió ideològica.
Uau.
O sigui, l'humanisme és una ideologia. És una...
En si mateixa?
Sí, sí, sí. Que s'articula amb una multiplicitat de subbranques. No? L'humanisme és una visió del món i per això no és una filosofia.
Val.
Hi ha filòsofs humanistes, però parteixen d'una visió del món humanista i a través d'allà pensen la filosofia. Però parteixen d'uns prerequisits com els drets humans, la llibertat d'expressió, la possibilitat del bé i el mal, la moral...
Però és el que em deies. Avui entrem... M'agrada. Avui m'agrada molt. És el que em deia, són coses no opinables. Els drets humans no són opinables. Veu, tranquil.
Els drets humans...
Respira.
Vaja, un tema m'has ficat. Els drets humans són opinables. El problema és que qui opini, doncs, potser hem de tenir un problema amb ell. Però els drets humans no són, no són un fet. Els drets humans són un decret. O sigui, els drets humans estan de jure, no de facto. Només cal mirar el món.
Val.
O sigui, el dret de mano... O sigui, els drets humans...
No, jo comprava la idealització
clar,
dels drets humans.
Els drets humans són humanistes, i aquest és el problema de l'humanista, que defensa els drets humans sense realitzar-los. Martha Nussbaum defensa els drets humans en abstracte com a gran ideal a perseguir i després defensa l'imperialisme americà. Aquest és el gran problema. Això és el que passa amb els humanistes, que són tibis. Perquè els drets humans, si entenem en la defensa dels drets humans abstractes com algo de jure, i no de facto, la llei és paper mullat si no es realitza materialment. O sigui, com la llei pot dir que hi ha una igualtat entre homes i dones. La Constitució espanyola defensa la igualtat de gènere des de fa la tira d'anys i només cal sortir al carrer per veure que això no es realitza de facto. I seguir defensant la llei en abstracte, no és que la llei posa això, quan el sistema està podrit, és humanista. És a dir, a sobre pensar que l'únic problema ja és que no s'aplica bé la llei, és encara més problemàtic. Perquè qui és el jutge del jutge? Qui s'encarrega que la llei estigui ben aplicada? Qui decideix que les lleis són correctes? I també, una cosa que falla, és un tema important dels drets humans. Òbviament, estarem d'acord amb la declaració dels drets humans, però és que els drets humans són els drets de l'home abans que els drets humans. D'acord? I després es va afegir la dona. Uh-huh. Però llavors la gent racialitzada no entrava. Clar. Llavors, vull dir, com la definició que té l'humanisme de l'ésser humà, que és l'ésser humà és un humà, és un animal racional, uh-huh, és una definició problemàtica. És una definició molt problemàtica. Perquè llavors ens portem aquestes coses, que és una cosa espectacular, que Levi Strauss comenta a Tristes Tròpicos, quan ell se'n va a l'Amazones, i els problemes de l'antropologia i l'andologia, que hi ha un viatge imperialista molt greu. Però diguéssim, ell està allà, i ell està escrivint, i està a una tribu on no tenen escriptura. Uh-huh. Llavors el líder de la tribu li demana que li faci un regal i li faci un líder, li doni paper i boli. Ell no sap què escriure. Però llavors ell fa una reunió i fa veure que escriu, i comença a donar ordres. I de cop, tot es jerarquitza. I llavors, Levi Strauss se n'adona que tot el procés d'alfabetització que hi ha al segle XIX amb la revolució industrial és per després poder-li dir a la gent que encara que no coneixi, que encara que no sàpiga la llei, té l'obligació, no li eximeix del seu incompliment perquè la sap llegir. O sigui, com la societat s'alfabetitza a través de la defensa dels drets humans humanistes per poder obligar la gent a obeir les lleis, que no coneix, amb un llenguatge que no s'ensenya.
Precisament per això el filòsof, com deies, no pot ser tibi?
Exacte, perquè algú ha de criticar això. No sé si m'explico. Vull dir, com, òbviament estem a favor de que la gent ha de saber llegir i escriure, però hem de veure sempre, quan lo de Benjamin, que tot document de cultura és un document de barbàrie. Per què de cop hi ha un interès al segle XIX repentino amb que la gent vagi a l'escola? I per què les escoles es fan a les fàbriques? Ai, quina sorpresa més gran. No serà que hi ha un sistema en el qual s'ensenyen unes tasques mecàniques perquè després vagin a la fàbrica i rendeixin millor? Vaja, tu. Mm. Quina sorpresa, eh?
Escolta, ens queden 3 minuts. Filosofia com a creació. Va, acabem-ho això amb un llacet.
Vinga. Mira, una de les frases que diu Teresa Guattari, que ve aquí, diu: la filosofia no és comunicació, és a dir, opinions.
Mira, ara en parlàvem d'això.
Per crear consens, sinó conceptes. O sigui, la filosofia no busca el consens. La filosofia té com a enemic la sociologia, les ciències de l'home, l'epistemologia, la lingüista, la psicoanàlisi. I l'últim enemic, el més ridícul, el millennial, el creatiu. O sigui, això de... No, jo soc creatiu. El dissenyador, l'informàtic, és a dir...
Comunicador.
El comunicador. Aquí som. Aquí jo estic performant una contradicció performàtic, discursiva.
Són una aberració filosòfica.
Exacte. Però bueno, així m'emporto uns quants per davant. I una cosa que és molt important i que Deleuze i Guattari diuen, i jo reivindico, que és que no hi ha conceptes simples. És a dir, això és Hegel. La filosofia, el trabajo del concepto, diu Hegel, és una tasca que requereix rigor, esforç i tota una vida. És a dir, si la realitat és complexa, exigir simplificat per explicar-la és problemàtica. La claredat, a vegades, és aliada de l'opressió. Perquè una explicació fàcil del món, senzilla, és una explicació ideològica. Una explicació del món que vulgui ser coherent amb el món és una explicació complexa com la vida mateixa.
Camarada.
He ficat el llacet.
Déu-n'hi-do.
Avui he arrencat, m'has ficat entre...
Filosòficament parlant, au, a fer la revolució. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
12:15 del matí, anem cap al Congrés dels Diputats. Parla la presidenta del Congrés, Francina Armengol, tot just abans de que la princesa Leonor de Blanc-Impolut està esperant i escoltant les paraules de la presidenta del Congrés. Al seu costat, Pedro Sánchez i la plana major de la mesa del Congrés dels Diputats. Escoltem Francina Armengol en aquests moments.
En este mundo polarizado y en constante ebullición, defender ante todo los derechos humanos. Y los jóvenes, y cito palabras de la princesa, tienen mucho que aportar, pueden ser importantes y mostrarse responsables para pensar en un mundo más justo, más sostenible y mejor para todos. Ser una mujer joven en la España de hoy, como es la princesa de Asturias, es saber que enfrentarnos a estos desafíos es la única manera de caminar hacia un futuro digno de ser vivido. Y debemos hacerlo juntos, todos y todas. El compromiso de quienes hoy nos encontramos aquí no es otro que enfrentarnos a lo que ahí afuera se vive, a lo que ahí afuera ocurre. Porque como escribió el poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo. Aquello que vale únicamente es nuestro compromiso con el pueblo, siempre y por encima de todo. Porque la democracia, señoras y señores, no es otra cosa que el poder del pueblo. Hoy, en este país que ha sido atravesado por tantos cambios, en este templo de la palabra que ha albergado tantos hitos en nuestra historia, hacemos otra vez honor del sistema por el que nos regimos como democracia. Todos y todas sometidos al derecho, servimos los valores de la Constitución. No hay poder que tenga capacidad fuera de nuestro gobierno de leyes. Nuestra sociedad se sostiene sobre este sistema y este sistema se sostiene a su vez sobre nuestra sociedad. No pueden desoírse el uno a la otra. Caminan juntos y juntos han de sortear el paso de los tiempos, adaptándose a las necesidades, a las naturales transiciones, al devenir histórico. El uno está conformado para que la otra sea un lugar conducido por la libertad, la justicia y la igualdad. El juramento de la princesa supone el firme compromiso con este presente libre y democrático, enraizado en un pasado que no olvidamos para así disponer de un mejor futuro. Una alianza con la España de hoy, que es responsabilidad de todos perfeccionar a través del diálogo y de los consensos, respetando su pluralidad, su diversidad y haciendo de la estabilidad y la convivencia nuestra bandera, para que esta sea, como en el poema del escritor vasco Felipe Juaristi, Biotzinsoa Besain Zabala, ancha como un corazón generoso. Ante un futuro lleno de incertidumbre, de conflictos y de dolor por los terribles acontecimientos que vivimos a nivel internacional, el horizonte que compartimos aquí ha de ser motivo de celebración y de ilusión, un compromiso de transformación con España para garantizar que este país nuestro sea, ahora y siempre, un lugar donde todos y todas podamos vivir con dignidad, en libertad, en paz, en igualdad. La poeta gallega Xohana Torres escribió un reivindicativo verso que se ha hecho célebre. Solo tres palabras, que son un emblema. En un día histórico como hoy, entre estas paredes que acogen la libertad de todo un país, de lo que considero debe ser uno de nuestros grandes retos como sociedad, la igualdad real entre hombres y mujeres, la igualdad real, en definitiva, entre todas las personas. El verso dice: «Eu tamén navegar». Yo también quiero navegar. No olvidemos nunca que este barco necesita de todas las manos para llegar a buen puerto. No olvidemos nunca.
Estem escoltant les paraules de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que va amb la medalla de presidenta del Congrés dels Diputats, vestida de blau, davant de les persones que conformen la mesa del Congrés. Pedro Sánchez, que també es situa darrere la presidenta del Congrés, també estan esperant i l'escolten atentament, no només els diputats, sinó, evidentment, els reis d'Espanya, Felip VI, acompanyat de la reina consort, i també a Leonor, la princesa d'Astúries, que està esperant el seu torn per jurar la Constitució. Aplaudiments ara mateix al Congrés dels Diputats a l'espera de la jura de la princesa Leonor de la Constitució. 36 minuts que passen de les 11 del matí. Nosaltres, que volem parlar d'una altra cosa també a aquesta hora, volem posar llum a la foscor.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 11, 37 ara mateix. Ara sí, jura de la Constitució de la princesa Leonor.
Comunidades autónomas y fidelidad al rey. Alteza, hace 37 años, Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla. Y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución!
¡Viva,
viva España!
¡Viva
el rey!
¡Viva!
Doncs així ha estat la jura de la Constitució per part de Leonor de Borbó, la princesa d'Astúries. Deien que volien parlar d'altres qüestions. 38 minuts que passen de les 11 del matí. Parlem d'això.
S'acabó. Ja dije, si queréis matáis, si no, corren por el culo.
Estaba yo preparando la cena, vi el niño y dice, ¿no está?
Abierta, a ver si
te vemos
de llegar.
La puerta de la casa, no sé si...
Això que escoltem és el tràiler de la nova sèrie de Movistar Plus, Luz en la Oscuridad, un nou format true crime que es basa en el concepte de sembla una pel·lícula, però és real. Avui dimarts s'estrenen els dos primers casos a la plataforma, uns crims que mai s'havien explicat fins ara i que arriben amb el mateix rigor i estil narratiu habitual de Carles Porta. Per tant, avui a la caravana tenim el plaer de saludar precisament el periodista català Carles Porta. Carles Porta, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Carles, nervis per aquesta estrena a Movistar Plus o no?
No. És que vam entregar el capítol fa molt temps i els nervis el tinc per acabar el que estem fent ara. No, jo crec que anirà bé, perquè està bé, és un bon producte, i penso que a la gent li agradarà, no? I no ho sé, no... No, estic tranquil. Quan fas la feina ben feta, no sé, digue'm fantasma, tu. Nervis, no.
Carles, com definiries Luz en la Oscuridad? Què és el que hi veurem? I, sobretot, quines coses hi veurem de diferent respecte a crims?
Mira, jo crec que és una... Luz en la Oscuridad és una evolució de crims, és un pas més. Evidentment, té similituds amb crims, perquè som els que hem fet crims, els que hem creat crims... I ara fem un pas més. Hem tingut més pressupost amb això. Movistar Plus ha entès les nostres necessitats, ens ha donat bastant més pressupost de Televisió de Catalunya i hem pogut fer el pas que jo creia que calia fer per fer un molt bon true crime, que és apostar més per aproximar-nos al cinema. Les històries estan molt més redones, però sobretot fílmicament ja es veu que hi ha més diners perquè hem fet una voluntat cinematogràfica més gran. És més bonic, per d'alguna manera.
Per què? I tot s'ha de dir, gràcies a persones com precisament Carles Porta, però per què el true crime ha adquirit el seu gran boom en aquests moments a Espanya?
Jo crec que hi ha diverses qüestions aquí. A nosaltres jo crec que la gent li agradem perquè ho fem bé. És a dir, tant des de True Crime Factory com des de Goroka tenim una implicació de talent, perquè l'equip és enorme i molt talentós, que fa que els nostres relats siguin molt bons. Després jo diria que hi ha molta cosa que no és estrictament true crime, que és més aviat documentals llargs i bonics, però que no expliquen històries. Jo el que crec que agrada de veritat són històries ben explicades, que en aquest cas són reals. La realitat atrapa. Jo crec que el que atrapa de veritat és la realitat, la veritat. Si està ben explicada, que hi ha productes que també parlen de realitat, però que són un trunyo, i llavors la gent això no s'ho mira, o s'ho mira molt poc, o s'ho mira un nicho molt específic de gent a qui li agrada sang o li agrada veure cadàvers. Vale? Si t'agrada veure cadàvers, si t'agrada veure sang, doncs bon profit, però no els veuràs a la meva taula. I per això crec que nosaltres tenim tant èxit i per aquesta elegància i aquesta transversalitat que tenim a l'hora d'explicar grans històries. I darrere d'un crim sempre hi ha una gran història, del fet en si, però sobretot de com s'intenta atrapar els dolents i de la vida de les víctimes i dels dolents. Són elements de relat molt potents. El que jo crec que atrapa de veritat és la veritat, la realitat, i una història ben explicada.
Precisament, Carles, ara ens ho deies, la sèrie compta amb la participació, com es fan sempre, dels protagonistes reals dels casos, les víctimes, els investigadors, els advocats, els periodistes i altres implicats directes. Carles, què és el més difícil de treballar de primera mà amb persones que han viscut de prop aquests crims?
Això és molt interessant. Mira, primer convèncer-los. Després, que perdin la por a reviure el patiment, perquè els hi fas reviure el patiment. Però de seguida se'n donen compte que el que estan fent és socialitzar el seu patiment i trobar companyia. L'altre dia que vam estrenar a Madrid aquest primer capítol de Daniela Dulce i Bella, va venir a la sala el Julián, la víctima que tenim, que és un personatge importantíssim dins del relat. I l'home es va passar tota la projecció plorant, i quan va sortir, i va venir, va sortir davant de l'escenari, ens va donar les gràcies, em va abraçar tres vegades, estava agraïdíssim, perquè per ell havia sigut una situació meravellosa. I va dir sempre, ho va repetir diverses vegades, no me he sentido agredido en absoluto. I ell deia que ho explicava perquè s'havia passat 4 anys sol, tancat a casa, per la por i per la vergonya. I que ara se'n donava compte de que explicar això ni era vergonyós ni li havia de fer por. Se sentia alliberat. I aquesta és una de les qüestions més importants de la nostra feina.
De moment, avui s'han estrenat els dos primers casos, els dos primers capítols de Luz en la Oscuridad, que avui podeu veure a la plataforma Movistar Plus. Per cert, que es podrà veure també en format lineal en el canal Movistar Plus a les 10 de la nit, tot i que la idea és que vagin sortint nous episodis de Luz en l'Oscuridad. Ja se saben, Carles, quants capítols n'hi haurà?
N'hi haurà 12, que són els que tenim contractats entre aquest any i l'any que ve. El que no sé és el període d'emissió. Això t'ho dirà Movistar Plus. Jo crec que ara hi haurà aquests dos de Daniela Dulce i Bella i després en ve dos del Niño Pintor. Un nen que va desaparèixer a Màlaga fa molts anys i que el seu cas es va popularitzar molt perquè se'n va parlar molt en aquella època. Probablement és un dels casos de desaparició més importants o més coneguts d'Espanya. No en farem més, de casos.
Suposo que, i no és preguntes d'afirmació, seguirem escoltant Carles Porta a Catalunya Ràdio amb el seu Crims habitual. El Crims de TV3 tornarà?
Sí, el Crims de TV3 tornarà a la tardor de l'any que ve, però primer, a la primavera, si tot va bé, emetrem la sèrie de Thor. Sí, que l'any que ve ara una miqueta un empatx de Carles Porta.
I nosaltres que estem encantadíssims. Carles, per finalitzar, avui és Halloween. Per cert, ha estat triada la data en què es presenta aquesta luz en l'oscuridad o no?
Suposo que sí. No sé si he de preguntar a la gent de Movistar, que la veritat és que són molt majos i s'han portat superbé amb nosaltres. M'imagino que sí, que han decidit aquesta data per aquesta vinculació amb Top Sants i Halloween, que diuen ara.
Exacte.
Vale, molt bé.
Avui és, com deies, la castanyada, nit de Tots Sants, nit de Halloween, nit de passar, perquè no, una miqueta de por a casa. Deixa'm jugar una mica amb tu, Carla. Suposo que tens aquella pel·lícula preferida sobre crims, també. Quina ens diries per mirar aquesta nit? Quina és la teva pel·lícula predilecta per una nit com aquesta?
Bé, jo és que no sóc molt de terror. Jo, la veritat és que una pel·lícula de tot això és Seven. És un clàssic. Home, increïble. Seven és un pel·liculasso. Però Zodiac també. Són grans històries molt ben explicades, que estan molt bé. Són coses que m'agraden a mi. Jo no sóc molt de terror, per això. Sóc més aviat de suspense, de thriller. Soc més de Hitchcock, coses d'aquestes.
Doncs ja sabeu, us podeu posar Hitchcock, però també us podeu posar Zodiac aquesta nit. Això sí, després de passar per Movistar Plus i mirar una seriassa nova que ens presenta Carles Porta, com és aquest Luz en l'oscuridad. Carles Porta, un plaer haver parlat amb tu un dia tan especial com avui. Que vagi molt bé i molta sort. Una abraçada.
Gràcies, Joan. Una abraçada.
46 minuts que passen de les 11 del matí. Anem a publicitat i de seguida en aquest programa, Nil Moliner.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Cuando de repente te sientes bien, estás triste, quieres bailar, recordar, o simplemente quieres desconectar del mundo, acudes a ese lugar. Ese lugar que tenemos dentro, que solo nosotras sabemos de qué se trata. Nuestro lugar paraíso. Vivir y sentir sin filtro alguno, sin barreras, sin nada que nos detenga. Libres, tan etéreo como real. Desde ahí, saboreamos la vida y contamos nuestras historias. Aquí, allí, más allá y aún más lejos. Bienvenida a Lugar Paraíso.
Amb aquest manifest és com ha volgut començar Nil Moliner el seu tercer àlbum d'estudi Lugar Paraíso, unes paraules que ens encoratgen a buscar el lloc on som feliços, on estem en pau i trobem l'equilibri, un lloc paradís. Des de fa uns dies ja podem escoltar el nou disc del cantant, 14 noves cançons on l'artista s'ha bolcat emocionalment per aconseguir que viatgem amb ell a un lloc on és feliç. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar Nil Moliner. Nil Moliner, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Molt bé, aquí estem.
Suposo que content ja amb el nou àlbum que has publicat, aquest Lugar Paraíso, no?
Sí, molt feliç de la rebuda que està tenint i molt feliç també de veure com un treball fet amb molts mesos i molt de temps de dedicació i de treball, al final ja la gent el pot disfrutar i això és magnífic.
Ara escoltàvem aquest manifiesto d'Andreu Bonafuente. Com va anar això?
Doncs mira, és una història molt bonica. Al final, he escrit el disc durant 2 anys i mig, que he estat immers en 2 gires, amunt i avall, en avions, trens, furgonetes, i el meu refugi, la meva manera d'agafar oxigen era escoltar el podcast que té l'André Buenafuente amb Alberto Romero, que és el Nadie Sabe Nada. I era el meu refugi, no? I de cop aquella veu que m'ha acompanyat tant durant el procés del disc, sigui la veu que obre el disc, és com que tanca un cercle i em fa molta il·lusió.
Ho escoltàvem al manifest d'aquest nou àlbum, eh? Quan et sents bé, estàs trist, vols ballar o simplement vols desconnectar del món, vas a aquell lloc, el nostre lloc paradís. Quin és el lloc paradís de Nil Moliner?
Doncs són molts, al final són molts, però hem de tenir una condició, que és estar acompanyat de la gent a la que estimo, i ha d'haver-hi un concert. Hem de fer un concert amb la meva banda i amb tota la família que em segueix, no? Així que sigui on sigui, però amb aquestes condicions.
En aquest nou disc trobem una mica de tot. Una de les cançons més ballables és Good Day, un tema que s'ha fet amb un dels precursors del nou moviment de Ghana. Abans de parlar d'aquest tema, Nil, veig que en aquest nou àlbum segueix la vitalitat de sempre. Ets vital, a més no poder. Sí o no?
Bueno, jo...
T'ho dius sovint, la gent, que despertes molta alegria.
Sí, però no ho faig a propòsit, tampoc, eh? O sigui, no penso, vaig a escriure cançons que siguin supervitalistes. No, que va. Escric sobre coses que em passen, situacions que he vist, que m'expliquen, al final coses que m'emocionen i que puc escriure per poder emocionar, no?
Ara sí, Good Day, com sorgeix una col·labor com aquesta?
Good Day és magnífic, és de les meves preferides. Per mi és increïble poder haver col·laborat amb Camido, que és el rei de l'Afrobeat, i fer una cançó Afrobeat on col·laboro i ell, que també em va donar l'oportunitat de visitar Ghana, d'estar allà rodant el videoclip amb ell, de conèixer una cultura diferent a la meva i una cultura preciosa.
Què tal per allà?
Brutal, brutal, magnífic. M'hagués quedat molts més dies. Al final estàvem allà treballant i rodant, però va ser una experiència que m'emporto per sempre.
Trobem més col·labos en aquest disc. Trobem més col·labos com Marlena, la cançó Nada que decir, o com Dani Fernández i Álvaro de Luna. Amb ells has creat Luces de Ciudad. També és participant, Nil, en diverses col·laboracions. Què aporta una col·laboració amb un disc propi?
Moltes coses. Al final, personalment, que és el que m'importa, doncs t'aporta a conèixer la manera de treballar diferent que tenen la gent amb la que col·labores, una manera diferent de veure la música, i et nutreix molt a nivell de persona i a nivell emocional. És magnífic conèixer gent que té una filosofia igual que la teva, però que ho viuen diferent, no? Així que m'encanta compartir la música. Per mi la música sempre serà compartir, i poder-ho fer em fa molt feliç.
T'ho preguntava amb la col·labo anterior, amb Dani Fernández i Álvaro de Luna, com sorgeix aquesta col·laboració?
Doncs escric la cançó, el dia següent escolto la maqueta i veig que aquella cançó m'està dient alguna cosa, m'està donant un missatge, i aquest missatge és moltes converses que hem tingut amb el Dani i amb l'Álvaro, d'aquestes converses que s'allarguen amb cervesa, arreglant el món, i sempre acabem parlant del mateix, no? De la indústria, de l'afortunats que som i de les coses també crues que vivim, i és una cançó que òbviament havíem d'estar els dos. Els vaig trucar i els vaig quasi obligar a que estiguessin, no? Però no, és un regal que acceptessin estar amb mi a la cançó, i al final és una cançó que ens cantem entre els tres mútuament, i és un missatge que ens diem mirant-nos als ulls, i és meravellós.
Un disc, aquest Lugar Paraíso, on també et trobem i ens deixes espai pel rock més canyero, amb el tema Quan no siguis a prop, un tema que em fa especial il·lusió, deixa'm dir-t'ho així. T'ho dic perquè els membres de l'equip a mi normalment em diuen el boomer de l'equip, ja. I clar, i col·labores amb qui col·labores, i és brutal. Quan no siguis a prop, que hi participa també Lluís Gavaldà amb aquesta peça, amb aquest nou títol. Hi ha una mica també d'homenatge a l'època daurada del rock català, en aquest tema?
Hi ha homenatge al Nil adolescent amb una influència dels Pets tremenda i de tot el rock català, l'Ax en Busto, Sopa de Cabra. De fet, em torna el Nil de campaments amb el Cau tocant el Bona Nit dels Pets, no? I de cop poder estar ara col·laborant amb el Lluís és una experiència increïble, vital, que em fa molta il·lusió a nivell personal. Em fa molta il·lusió poder haver estat amb el Lluís a l'estudi gravant aquesta cançó i poder-li explicar tot el que significa i ha significat la seva música per mi. És increïble.
A nivell general, has creat aquest disc, si no tinc malentès, entre gira i gira?
Sí.
Quan pares, tu?
Doncs aquest any he parat un any i uns mesos, encara em queda una estona de descans, però sí, aquest disc l'he escrit entre gira i gira, com deia abans, 2 anys i mig, estan fora de casa, estan entre hotels, avions, furgonetes, he anat podent fer aquest disc i després em vaig tancar 8 mesos a l'estudi per poder gravar-lo.
Què inspira Nil Moliner per escriure un nou disc, per escriure nous temes?
Moltes coses. Al final, compondre et torna una persona molt observadora i pots trobar la inspiració a tot arreu. Inspiració per treure una cançó sencera, no? Però jo crec que el meu bloc de notes està ple de paraules, de frases o d'escrits que faig quan estic en moviment, quan estic al carrer, quan hi ha coses, molts inputs, sempre acabo escrivint alguna cosa que més tard, tirant del fil, jo crec que pot sortir una cançó d'allà.
Per cert, que has deixat que els teus seguidors poguessin seguir tot el procés gràcies a un directe de 24 hores que vas fer.
I zero! 24 hores!
Oh! So!
No riáis, família.
Vamos a seguir!
Reies, però és que és boníssim, això.
Sí, m'ha fotut un susto, eh? Era jo, aquest, era jo, eh? Vale.
Eres tu.
Sí.
Per què fer-ho així?
Mira, perquè hi ha un making-off de com es grava un videoclip, hi ha un making-off de com és un concert per darrere, hi ha un making-off d'un disc, però no hi ha un making-off de com es compon, no? La gent al final no s'imagina a aquella persona amb una guitarra, una llibreta, de manera super idíl·lica, i a vegades no és així. I vaig voler mostrar la meva manera de compondre a l'estudi, mostrant-me tal qual sóc jo durant 24 hores, que ja t'ho dic que si ho torno a fer 24 hores no cal, però va ser interessant inclús per mi, perquè anava narrant tot el que anava fent, anava comunicant-me amb tota la gent que m'anava seguint i és magnífic per conèixer el teu procés també.
Jo sempre dic que en aquest estudi ens visiten dos tipus de músics, els que feu un disc i ja comenceu a pensar en el següent, o els que dieu no, necessito parar, gaudir d'aquest disc i ja m'hi posaré. De quins ets?
Doncs abans, amb els dos anteriors, era del que ja estava pensant amb el pròxim, i aquest també molt de gust disfrutar-lo. I estic pensant en aquest, i estic pensant sobretot en el directe d'aquest disc, que tinc moltes ganes de que arribi, i de les cançons, d'arranjar-les, de veure com caminen, i no estic pensant en un quart encara.
Gira?
Gira, sí. Comencem el 20 d'abril del 2024 al Palau Sant Jordi, que em fa molt feliç, que s'ha esgotat ja pista, que ara queden algunes a les grades. I
és bèstia, això, eh?
Sí, és molt fort, és molt fort. En realitat em fa moltíssima il·lusió i serà un concert increïble, serà un concert que ja estem començant a preparar, perquè serà una nit màgica i per sempre amb tota la gent que em segueix i amb moltes ganes. Després arribarà una gira que encara no hem anunciat, però anunciarem d'aquí res, i molt feliç de portar aquest disc a la carretera.
Aquesta gira que començarà, com deia Nil Moliner, el 20 d'abril del 2024 al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb aquest Lugar Paraíso, un disc que es va publicar el 27 d'octubre passat, gràcies i de la mà de Warner Music. Mira, ens queden 2 minutets i no volia deixar de preguntar-te per aquesta cançó. Si fueras a improvisar, que no quiero caer. Aquest tema, que vas fer el videoclip, amb parapent?
Sí.
Tocant la guitarra?
Sí.
Com va això?
Doncs mira, jo volia rodar volant algun dia, no? I perquè tinc un amic que fa parapent i li vaig proposar un dia, em va dir que sí que era possible, però al final amb les condicions meteorològiques has d'estar pendent perquè no se sap si podràs volar o no. Al final no vam poder fer, amb 4 GoPros em vaig pujar amb la guitarra i va ser una experiència brutal que em fa molta il·lusió tenir aquest videoclip que és molt, molt casero, diguéssim, però em fa molta il·lusió perquè respon molt bé a la cançó, no?
20 d'abril, no sé si en parapent o no, però el tindrem al Palau Sant Jordi de Barcelona a presentar-nos aquest darrer disc que de veritat val molt la pena. Compreu-lo, escolteu-lo. Lugar Paraíso, Nil Moliner, un plaer parlar amb tu.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
get up, guys.